Fenòmens Naturals, el programa de ciència de Ràdio Ferró. Bona tarda. Fenòmens Naturals torna a ser a l'estudi de Vilaurània, l'equipament municipal de Barcelona especialitzat en programació de ciència. La taula de so la duu Quima Parra i us parla Cristina Junyent. Ja sabeu que ens trobareu al blog fenomensnaturals.net i a iVoox, amb dues os. Comencem? L'espai ja no és només un escenari per l'exploració, sinó que també pot ser una mina de recursos inexplorats. La mineria espacial consisteix en extreure minerals de cossos celestes com ara els asteroides, la Lluna o Mart. Una revolució tecnològica i econòmica que podria redefinir els límits del progrés humà. Però com es fa i quins desafiaments presenta la mineria espacial? Per descobrir-nos quins són els reptes, les oportunitats i les implicacions d'aquesta nova frontera, tenim amb nosaltres Gerard Gómez Montaner. Bona tarda, Gerard.
Hola, bona tarda.
Gerard Gómez Montaner és catedràtic emèrit de matemàtica aplicada i especialista en mecànica celeste i astrodinàmica. Ha dirigit 12 tesis de màster i 13 doctorals. És acadèmic numerari de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona i també de la International Academy of Astronautics. Té moltes altres publicacions i mèrits, però us deixem que el busqueu a la web. Ara, de moment, anem a preguntar-li. Gerard, tu que saps d'asteroides, què és un asteroide? I quina diferència hi ha amb un meteorit?
Molt bé, doncs un asteroide és, en principi, un objecte sòlid, tot i que en el sentit que no és gasós, però tampoc ens podem imaginar el sòlid com una roca, n'hi ha que són una pila de roques i altres que són una roca pròpiament dita, formats per roques i metalls, o compostos per roques i metalls, més petits que un planeta i que giren al voltant del Sol. I d'alguna manera més general per descriure'ls, hi ha una que és la matèria primigènia de la formació del sistema solar. Són les restes de la matèria primigènia de la nebulosa o del disc protoplanetari, parlant més pròpiament, que va formar el sistema solar i que es van quedar sense arribar a formar part de cap planeta.
És a dir, tot això que estàs dient suggereix que el sistema solar va començar com un disc pla, de fet tots els planetes es fan la seva òrbita estan en un disc, i llavors hi havia cossos separats, rocs separats, i algun es van ajuntar.
Hi havia pols, la pols es van agregant, formant el que en diuen planetesimals. Aquests planetesimals, per les forces gravitatòries, doncs s'atreien, a vegades xocaven, a vegades no, si xocaven es trencaven i formaven més cossos. Els que s'anaven agregant són els que van acabar formant planetes, i la resta és la que forma part, diguem-ne, d'aquest material interplanetari, entre els quals hi són els asteroides.
Són, com has dit tu, els que van quedar sense agregar-se.
Els que van quedar sense agregar-se
un planeta.
Aleshores, diguem-ne, per respondre al que són els meteorits, diguem-ne, hi ha hagut diversos procediments per descobrir els asteroides. El primer de tots és l'observació astronòmica feta amb un telescopi òptic. Així és com es va descobrir el primer asteroide, crec que era l'1 de gener del 1801, per Josep Piazzi, un astrònom italià, que era Ceres, que és un asteroide d'una mida considerable. Diguem-ne. Aquest és un procediment, diguem-ne, pel seu descobriment. Un altre és perquè n'hi ha alguns que cauen a la Terra, i aquests són els meteorits. I aquests són els que veiem, per exemple, quan no són forçament tots asteroides, però poden ser també pols, amb aquestes pluges d'estels, que ara a l'agost doncs, n'hi ha una, les llàgrimes de Sant Llorenç, que és ben coneguda, etc. I aquests són els que es troben actualment, bàsicament, al desert i a les morrenes dels glacials, sobretot als arcs, perquè bueno, el moviment dels glacials els arrossega i són els que es troben al final. I és on, a dia d'avui, diguem-ne, a la Terra se'n troben més.
Per què aquests llocs i no qualsevol altre? Per què no és a l'atzar?
Al mig d'una selva és difícil primer passejar-s'hi i després anar a trobar un asteroide. En canvi, a un desert és més fàcil identificar un objecte singular perquè és fosc, perquè té una densitat que no té res a veure amb el material que té al voltant, etc. I encara hi ha un tercer procediment actual, que és mitjançant satèl·lits artificials d'observació astronòmica. I aquests són, a dia d'avui, els que són capaços de descobrir centenars, per no dir milers, d'asteroides.
Podem dir, ja que som a Vila Urània, que un dels observadors d'asteroides era Comas i Solà i que des d'aquesta mateixa casa en descobria.
I descobridor, eh? No recordo ara exactament el número, però crec que és al voltant d'una dotzena dels asteroides descoberts per Josep Comas i Solà des d'aquesta casa i des de l'Observatori Fabra.
Que en va ser el primer director.
Que va ser el primer director, sí, efectivament.
I a la paret d'aquí al davant tenim alguna òrbita, no?
Exactament, sí, n'hi ha com un parell d'òrbites, que les veig des d'aquí.
Convidem els nostres oients, si volen venir a Vila Urània, a veure la paret amb asteroides.
Doncs en relació amb aquesta representació gràfica que hi ha de les òrbites, potser també dir que la major part dels asteroides que es coneixen estan en el que s'anomena el cinturó principal d'asteroides. Diguem-ne que és la regió compresa entre les òrbites de Mart i Júpiter. Aquí és on hi ha aquest cinturó principal i és on hi ha més densitat.
Perquè és una zona és un cinturó... que entremig
no hi ha cap planeta i això viola una llei empírica que es diu la llei de Titius i Bode, que de manera aproximada descriu on estan els principals planetes, com a mínim els terrestres i després potser Júpiter i Saturn, però més enllà de Saturn hi ha la llei aquesta que és empírica, és purament empírica, ja no s'aplica, ja no dona bons resultats. Aleshores també hi ha una concentració important d'asteroides, els que s'anomenen punts lagrangians, que aquests formen un triangle equilàter amb la posició del Sol i de Júpiter. De fet, formant un triangle equilàter hi ha dos punts, diguem-ne, puc anar al vèrtex superior i al vèrtex inferior, formant un triangle. Doncs allà, aquestes són unes zones, diguem-ne, dinàmicament estables, i ara no explicaré ben bé què vol dir això, però vull dir que si jo poso una pedra allà, amb velocitat zero, sense donar-li cap impuls, doncs aquesta pedra seguirà una òrbita com la de Júpiter, però correguda, avançada, 180 graus respecte de l'òrbita de Júpiter, tant amb la posició, diguem-ne, superior com la inferior. D'aquests punts, en honor a Lagrange, porten la lletra L al davant i es coneixen com L4 i L5 perquè n'hi ha tres més que tenen unes altres posicions i un altre tipus de propietats.
O sigui, els punts de Lagrange són uns punts, com se diu?
D'equilibri relatiu, en diuen.
D'equilibri relatiu, gravitatòriament... Sí. Més o menys estables, on es troben aquests...
Pedrots.
Per dir-ho, per entendre'ns, i que estan situats entre l'atracció que fa Júpiter i l'atracció que fa el Sol.
Sí, el que passa que hi ha més actors al sistema solar. Però, efectivament, amb una primera aproximació, la definició perfecta és la que tu has donat. Quan jo he dit que són aproximadament estables, aquí surt la meva vessant com a matemàtic. Són estables per períodes de temps com els de l'edat del sistema solar, 4.500 milions d'anys. Però no està garantit que amb 5.000 milions d'anys aquí es mantingués l'estabilitat. És a dir, hi ha una certa estabilitat, per dir-ho d'alguna manera, efectiva. Per a un humà això és una estabilitat infinita, però per algú que no sigui humà, doncs potser dubtaria d'aquesta estabilitat.
Però quan li queda el sistema solar? Perquè
no
el sol...
No sé el que li quedi el sol de vida.
El sol tindrà una evolució i acabarà engolint planetes,
sí,
no?
Sí, esclatant i engolint tot el que és el sistema solar, però jo no en sé d'aquestes qüestions astrofísiques.
Doncs deixem-ho així. Doncs deixem-ho així i tornem als asteroides.
Potser també que a l'hora de matitzar, diguem-ne, el que és aquesta evolució del sistema solar, com a partir d'un disc protoplanetari de pols que es va agregant i que va... Un té la idea que el sistema solar tot gira en la mateixa direcció, això és veritat, però el que ja no és veritat és que tot hagi girat sempre en la mateixa direcció, ni que els planetes hagin estat ordenats tal com estan ordenats a dia d'avui. Per exemple, Mercuri i Venus, és possible que...
Haguessin...
Sí, això és el que en diuen model de Nissa, d'evolució, i tampoc és cert que tots els planetes girin en la mateixa direcció al voltant del seu eix.
La rotació
com a sòlid rígid de cada planeta.
Sí, sí, sí.
Per exemple, Venus gira a l'inrevés. La qual cosa vol dir que en algun moment el seu eix de gir ha fet mitja volta, és a dir, ha fet una volta de campana de 180 graus. I, bueno, això és simplement dir-ho.
Per inestabilitat. La inestabilitat no se sap.
Sí, sí. Són models d'evolució del sistema solar que donen aquest tipus de conclusions. Com també és un fet molt interessant, al marge dels asteroides, per això. I és que l'estabilitat de l'eix de rotació de la Terra està inclinat com 23 graus aproximadament respecte respecte del pla de l'eclíptica. 23 graus, 27 minuts, per ser més exact. Aleshores, l'estabilitat d'aquest eix de rotació és el que ens garanteix la regularitat de les estacions. I l'estabilitat és deguda a la presència de la Lluna. Si la Lluna no fos present, aquest eix tindria variacions d'inclinació molt més grans, el que faria que la vida a la Terra fos més difícil perquè les estacions no es reproduirien, diguem-ne, en la periodicitat en la qual estem acostumats als éssers vius o estan acostumats als éssers vius.
Hem de dir que l'eclíptica és el camí que veiem que tracen el Sol, la Lluna...
És el pla en el que es troben, diguem-ne, les òrbites dels planetes aproximadament.
Però des de la Terra, per nosaltres, és la trajectòria...
El pla on està la trajectòria.
Exacte, la trajectòria imaginària, perquè segueixen un camí, no? La Lluna, el Sol, els planetes...
El pla que representa la paret que hi ha aquí al davant de la Vila Urània. La paret seria el pla de l'eclíptica. Per tant, aquí és fàcil dibuixar les òrbites dels planetes perquè totes estan 5 graus amunt, 5 graus avall, allà mateix... Els asteroides, també si es mira aquesta magnífica representació del sistema solar que hi ha al davant, ja es veurà que se'n surten de la paret, perquè ja tenen alguna inclinació que ja no és, zero ni cinc. Per això estan aquests tubs més o menys sortits.
Amb una projecció exterior, sí.
Aleshores, si em deixes per acabar de prestigiar el terme, hi ha... unes famílies d'asteroides, bueno, hi ha moltes famílies d'asteroides que poden estar relacionades, per exemple, si hi ha hagut una col·lisió entre dos d'aquests cossos, diguem-ne, protoplanetaris, aquests planetoides que esmentam, si hi ha hagut una col·lisió i s'han format trossos, un pot pensar que aquests trossos, atenent a les propietats dinàmiques del sistema solar, potser s'han mantingut movent-se més o menys per allà mateix. Això va haver grans esforços de classificació per part d'un astrònom italià, que era Andrea Milani, però pel que ens interessarà avui, si parlem de mineria, són aquestes famílies que en diuen de Neos i de Neas. Neos són les sigles de Near Earth Object, i si és Nea, doncs en lloc d'Object, Asteroid. I aquests es caracteritzen, diguem-ne, els que acaben amb bo, els objectes, diguem-ne, propers a la Terra, perquè tenen una òrbita que es talla amb l'òrbita de la Terra, és a dir, que interseca l'òrbita de la Terra. Si jo les dibuixés aquí a la paret d'aquí al davant i veiés l'òrbita de la Terra com un cercle, que és aproximadament el que és, doncs veuria una elipse, que és el tipus d'òrbita que essencialment segueixen els asteroides, que s'interseca amb aquest cercle, que talla aquest cercle. I els Neas, aquests es poden intersecar amb l'òrbita de la Terra però venir de molt lluny i en un determinat moment s'apropen i s'arriben la distància de la Terra al Sol són 150 milions de quilòmetres, és el que en diuen una unitat astronòmica. És a dir, aquests poden venir de 6 o 7 unitats astronòmiques o més, però en un determinat moment passen a una distància del Sol com la Terra, és a dir, aproximadament, tots giren al voltant del Sol.
Unitat, clar, sí. La unitat de la Terra...
És una unitat de distància,
clar,
sí. Plutó està a 16,
podria,
em penso. Sí. Ja sé que no és un planeta, Plutó, però bueno, és un objecte d'aquests. Els neos intersequen. I els neas són els que es mouen, no recordo la xifra exacta, però diria que és entre 1,3 i 1,6 unitats astronòmiques, és a dir, que tenen una òrbita, potser amb una certa inclinació, però per propera a l'òrbita de la Terra. D'aquests n'hi ha menys, és a dir, els neas són part dels neos. O sigui,
perquè un neo, aquests objectes, quina mena d'objectes són? En el fons són asteroides igual?
Són asteroides. No, simplement és com els humans ens agrada classificar, és per posar-los a dins d'una determinada categoria. Si aquests m'han d'amoïnar perquè si la seva òrbita interseca la de la Terra, en particular em pot fumar una trompada si coincidim amb el temps i l'espai, doncs m'hi fixaré més a veure si això pot ser o no pot ser.
Aquesta és una raó per la qual estudiar-los, no?
Sí, exacte. Jo comentava que jo crec que dels asteroides hi ha com a mínim tres motius per estudiar-los. El primer és que porten coneixement científic i això espiritualment és una cosa important, jo crec. Perquè, com comentàvem fa un moment, diguem-ne, poden ajudar a explicar els fenòmens de tipus astrofísic que van donar lloc al sistema solar, que és allà on vivim, bàsicament. Aleshores, bé, ja ho esmentava, hi ha aquesta agregació de matèria que dona lloc als planetesimals, i els planetesimals donen lloc als asteroides, i jo si sóc capaç de mirar-me aquests planetesimals de què estan fets i com estan fets, potser podré entendre alguna cosa relativa a la formació del sistema solar o a la formació dels planetes. Des d'un punt de vista de composició, hi ha dos tipus d'asteroides. Ara no em fixo en les òrbites, sinó que em fixo més aviat en la seva composició. Hi ha uns que en diuen indiferenciats o no diferenciats i hi ha els que en diuen diferenciats. Aquests no diferenciats, que són els que s'anomenen condrites, tenen els, a dins seu una cosa que s'anomenen còndrols. Els còndrols són com petites boles que van solidificar de manera molt, molt ràpida quan es va formar el sistema solar. I per agregació d'aquests còndrols, i simplement agregació sense que hi hagi cap procés de fusió intermedi, i per això el terme no diferenciat, això és un cert tipus d'asteroide. I els diferenciats, aquests són els que han patit un procés degut a reaccions de tipus termonuclear, essencialment d'escalfament, i que, diguem-ne, el material del que estan format és molt més homogeni. No tenen aquests còndrols, diguem-ne, aïllats, que es veuen bé a ull nu, d'aquest material primigeni, i aquests segons, aquests que dic diferenciats, són els que ens poden donar explicació de com s'han format els nuclis i els mantells dels planetes i aquest tipus de fenòmens.
Perquè tots els asteroides provenen de la fusió de petits planetesimals. No n'hi ha que provinguin
de la fusió i de l'agregació.
I de l'agregació, però sí. No n'hi ha que apareguin perquè una estrella va rebentar.
Sí, sí, sí. És a dir, hi ha asteroides que provenen del núvol d'Oort i de molt, molt, molt enllà del sistema solar, però ja deia abans, el primer asteroide es va descobrir el 1801
sí.
En procediments òptics. Quan s'estan descobrint, diguem-ne, en grans quantitats d'asteroides, és a dia d'avui, perquè hi ha algun satèl·lit dedicat i aquests són els que han permès identificar satèl·lits que venen, diguem-ne, de molt, molt enllà.
Però sempre del sistema solar.
Però sempre del sistema solar, que jo sàpiga. No sé si
en
deu haver algun que hagi pogut venir de més enllà. Això, és, tot i que sembli un misteri, és relativament fàcil de determinar a partir de l'energia, de l'energia com a sòlid. L'energia es mesura a partir del que se'n diu el semieix de l'òrbita. Les òrbites són essencialment el·líptiques perquè qui mana el sistema solar és el Sol. I això ja ens ho va explicar Kepler. Les òrbites d'un problema de dos cossos són essencialment el·lipses. Tot i que variants de l'el·lipse són el cercle, que és un cas molt degenerat, la paràbola i la hipèrbola. A mesura que em moc d'el·lipse, paràbola, hipèrbola, estic augmentant l'energia. I la mesuro a partir del que en diuen el semieix. És a dir, si és una òrbita el·líptica, el semieix gran, és a dir, la distància que seria entre la mínima distància al Sol i la màxima distància al Sol, això em dona el doble del semieix. Aleshores, hi ha un paràmetre semblant que puc mesurar per una òrbita parabòlica en funció de la mínima distància al Sol i també ho puc fer per una òrbita hiperbòlica. En termes d'energia kepleriana, i ara perdoneu el terme, una òrbita el·líptica té energia negativa, una òrbita de tipus parabòlic té energia zero i una d'hiperbòlica té energia positiva. I la puc mesurar si sé mesurar el semieix.
I això?
I per tant, un asteroide que provingui de més enllà del sistema solar haurà de ser un asteroide que vingui amb una òrbita de tipus hiperbòlic, per tant, que tingui energia positiva, que la sabré mesurar si puc observar un pas proper al Sol i allà mesurar el semieix gran.
Ah, perquè s'ha d'observar
sí.
Un tram,
perquè
si no pots
tant.
Trobar
sí, sí.
La figura que dibuixa sí.
I s'ha d'observar bé, i s'ha d'observar bé, perquè determinar la posició és un dels problemes que hi ha per aquestes coses. Aleshores, aquest era el primer motiu per estudiar-los, que és aquesta aportació de coneixement científic per evolució del sistema solar, per la gènesi dels planetes, etc., o per la composició. El segon és perquè estudiar-los pot ajudar a mitigar, diguem-ne, aquestes probabilitats de col·lisió amb la Terra. I aquí tothom ha sentit a parlar de l'extinció dels dinosaures
sí, sí.
Degut a la col·lisió
d'un asteroide.
Asteroide a prop del Golf de Mèxic, on, on hi ha un cert bassal. D'aquests asteroides de probabilitat de col·lisió amb la Terra n'hi ha molts. D'aquests NEAs que tenien una òrbita molt propera a la Terra, n'hi ha al voltant de 20.000 de descoberts. Descoberts vol dir que tenen un diàmetre considerable, com al voltant de 50-100 metres, perquè tot i que a dia d'avui el descobriment d'asteroides amb telescopis orbitals doncs és una font important, el gruix fins no fa gaire era l'observació visual i, per tant, això comporta. Aleshores, d'aquests que poden destruir una civilització que tenen una probabilitat baixa, diguem-ne un cada 100.000 anys, però d'aquests que en lloc de destruir una civilització doncs poden fer molt de mal a Tunguska. Hi ha un exemple d'un cràter important que ha d'estar una part del bosc siberià.
Home, va polir Molts quilòmetres de taigà.
Sí, o el que hi ha, el Meteor Crater, que hi ha a Arizona, que també és un forat important. Bueno, a banda d'aquests, de tant en tant es produeixen alertes. I l'alerta més recent que va sortir als diaris és un asteroide que es diu Apophis. D'aquest asteroide Apophis, el 2012, si no recordo malament, no, el 2004, es va donar una alerta de probabilitat de col·lisió amb la Terra relativament elevada per l'any 2029, que no està tan lluny, això és d'aquí 4 dies. Aleshores, la determinació més precisa de l'òrbita, junt amb la introducció d'uns mètodes, diguem-ne, de propagació d'òrbites, on el departament de la meva universitat va fer un treball que vull esmentar, va poder, diguem-ne, comprovar, entre cometes, numèricament, que no existia aquesta probabilitat alta pel 2029 i, tot i que era petita, sí que hi és pel 2032, que tampoc està una cosa tan allunyada. Això fa que hi hagi observadors d'asteroides per arreu del món. Igual que hi ha observadors d'escombraria espaial pel perill que això pot significar pels satèl·lits artificials que hi ha movent-se al voltant de la Terra, doncs pel perill que representa pels humans. Jo en algun moment, però no ho he comprovat, tenia entès que hi havia asseguradores que t'oferien pòlisses per la caiguda d'un asteroide a casa teva.
Oh.
No se sap que ni un asteroide ni cap tros de deixalla espacial mai hagi tocat a un humà. Hi ha un cas esmentat, però que de dubtosa certesa, que era d'un cubà, em penso, que deia que a ell l'havia fet mal un asteroide, però com la major part del planeta està coberta per oceans, on cauen totes aquestes coses acostumen a ser
l'oceà.
Tot i que ja he dit abans que al desert se'n troben i
l'Àrtic
i
l'Antàrtic,
també,
a l'Antàrtida, sobretot, diuen.
A l'Àrtic i a l'Antàrtida. Sí, a les morrenes del final dels glacials aquests. Abans he esmentat l'Andrea Milani com un astrònom important, diguem-ne, en aquest món. Malauradament va morir d'accident de bicicleta, no fa ni 10 anys. I a banda de classificar els asteroides en famílies, que és el que esmentava abans, ell va fer un catàleg que avui dia manté l'Agència Espacial Europea, que es diu Neodis. Aleshores, a Neodis, amb la I del dis amb Y, hi ha un catàleg molt extens que actualment està, diguem-ne, al CERN, centralitzat a Frascati, a SRIN, que és la secció de l'Agència Espacial Europea on emmagatzemen dades, que això està a Itàlia, a Frascati. I ja que he parlat de la possibilitat de col·lisionar amb la Terra, deixeu-me que introdueixi procediments que s'han pensat per desviar a cas de...
S'han aprovat un? De fet,
una mica.
El Didymos, sí.
Però no l'ha desviat. Bueno, ja ara hi anem. La més bèstia que conec de probabilitat de poder sobrepassar-se o modificar la trajectòria d'un asteroide que eventualment col·lisionés en la guerra, va venir arrel de la desescalada de míssils nuclears entre Estats Units i Rússia. I jo estava en un congrés d'aquests de la... en diuen IAC, del Congrés d'Astronàutica Internacional. Va sortir un xicot molt ferm i va dir: ara que ja no hem de menester els míssils nuclears per atacar-nos mútuament, el millor que podem fer és, amb un asteroide que eventualment pugui col·lisionar a Anglaterra, l'enviem cap allà i quan estigui davant seu el fem esclatar i amb l'ona expansiva podem aconseguir desviar la seva trajectòria. Això a dia d'avui està completament descartat, únicament, entre altres coses, per el perill que suposa enviar un míssil amb càrrega nuclear des de la Terra. Sí? Les probabilitats de que falli el llançament no són zero, estan al voltant d'un 5%. És a dir, si allò cau a prop de casa teva...
Malament, rai.
Sí. Això és un dels motius pels quals tampoc pràcticament no hi ha cap missió, cap satèl·lit ni interplanetari que porti un petit reactor nuclear per generar energia. Tots agafen energia amb panells solars. Una altra possibilitat és amb un feix d'ions important impactant contra el satèl·lit, volatilitzant una part del seu material i amb la volatilització desvial. Una altra opció és amb una vela solar. És a dir, si jo puc atatxar a l'asteroide una vela solar prou gran, aquesta sí que li produirà un impuls relativament petit, però amb aquest impuls petit, actuant durant prou temps, això serà suficient com per desviar.
Però això seria amb què? Amb què és amb la seva pròpia, amb el seu propi moviment?
Amb la pressió de radiació solar. És a dir, la pressió de radiació solar exerceix els fotons impactant contra la vela exerceixen una força molt petita però constant, de manera que és com si jo estic
bufant
sense parada de bufar tota l'estona. És a dir, una bufada no fa res, però una bufada constant, molt perllongada pot ser molt molesta.
Sí.
Una més surrealista, que és una proposta russa, és pintar l'asteroide. Si jo pinto l'asteroide amb un material, amb una pintura reflectant, això em pot produir un efecte semblant al de posar una vela solar a l'asteroide. El que passa és que he de portar la pintura fins allà.
Sí,
és una cosa de portar la pintura i el pintor. Els pares de la idea aquesta de produir un impacte tornen a ser l'Andrea Milani amb una conversa telefònica amb un noi que va estar aquí a Barcelona la setmana passada, que és Miguel Bello Mora. Aquest noi era el creador d'una empresa que es diu Deimos Space, que ara per raons estratègiques l'ha assumit, se l'ha menjat Sener, que és, bueno, per aquests increments de la despesa militar, etc. Però amb una conversa telefònica amb l'Andrea van dir, bé, si jo puc agafar un satèl·lit artificial que pesi prou, una nevera, per fer-nos una idea. Agafo i aquesta nevera li aconsegueixo que tingui prou energia i per... Clar, jo aquesta energia la puc aconseguir posant-li un motor. Posar-li un motor vol dir posar-li benzina, per dir-ho d'alguna manera, posar-li que li dongui un impuls, però si jo he d'enlairar molts quilos de combustible, això és molt car. Aleshores, la manera d'aconseguir energia és fer passar aquesta nevera a prop d'un planeta, de manera que hi hagi un efecte, diguem-ne, com en diuen trampolí, d'assistència gravitatòria. Aleshores, amb aquest pas prop de Venus i de la Terra, ells aconseguien, diguem-ne, tenir prou energia com per desviar l'asteroide. Aquesta missió, el nom de... Bueno, i a més, no era un únic satèl·lit, sinó que eren dos. Un que era la nevera, pròpiament dita, que era la que assumia la trompada, i després hi havia l'altre, que era el que es mirava com anava aquesta trompada, i veia que eren els efectes. I aleshores, per iniciativa de l'Andrea, van decidir dir-li a la missió Don Quijote, perquè Don Quijote seria el que s'ho mirava i el que es fumia la trompada era Sancho. També s'ha de dir que el Miguel Bello, ell és de Puertollano, i va dir, no, una cosa que sigui de la Manxa, a mi em sabria greu. I no, va ser l'Andrea el que va dir, sí, seria
exactament. Està bé.
I aleshores, sense ser tan energètic com això, diguem-ne, l'única prova que s'ha fet a dia d'avui és amb aquest petit satèl·lit artificial que es diu DART. El DART se'n va anar a mirar aquest asteroide binari que es diu, el gros es diu Didymos i l'altre mai recordo. Jo he treballat aquí, li dèiem a aquella època Didymoon, però sé que ha canviat. Aleshores, aquest el que va fer és fumre's una trompada contra Didymoon. I el que ha aconseguit és canviar-li amb uns pocs segons el període orbital de Didymoon al voltant de Didymos.
I amb això n'hi hauria prou per evitar...
Esperant prou temps.
Ja,
esperant prou temps. Que és el... Un pot dir, està molt bé fumre-li una trompada amb la nevera, però si abans ha de passar prop de Venus, prop de la Terra, en quant de temps jo he d'haver observat aquest asteroide per estar segur, amb una certa probabilitat, que aquest coincidirà l'espai i el temps amb la Terra.
I quant
són
de temps?
Són del voltant de 20 anys.
Oh.
Perquè he d'afinar molt la seva posició. Tota aquesta navegació és més curta, no són 20 anys, Això poden ser un parell d'anys. El període de la Terra al voltant del Sol tots sabem que és un any, però he d'anar més a prop i després m'he d'allunyar. Al voltant de 2 anys podria ser. Però he de fer observacions prèvies.
I preparar-ho tot.
Tercer punt, l'interès per recursos extraterrestres. Val? Molt bé, doncs...
Entrem al que podria ser la mineria espacial.
Exactament, sí, el motiu de la mineria espacial. Aleshores, aquí l'argument de venda, per dir-ho en termes comercials, és que hi ha asteroides d'aquests que tenen ferro i níquel, essencialment, que un petit percentatge, molt petit, de la seva composició tenen metalls, o metalls en el sentit astronòmic. Per un astrònom, tot el que no sigui hidrogen o heli és un metall. Doncs que tenen metalls que són d'utilitat perquè poden ser uns catalitzadors per processos químics importants i dels quals a la Terra se'n té, però també s'esgotaran.
Com ara?
Podrien ser l'or, el cobalt, el níquel, el platí, però n'hi ha més, l'escandi, l'itri, el neodimi, el lutesi. El neodimi és el que hi ha, per exemple, aquests molins solars. Els imants dels molins solars estan fets
de neodimi.
Sí. I a banda de que puguin ser útils, diguem-ne, per aquestes aplicacions industrials, tots sabem que l'or i el platí també tenen un valor comercial. Aleshores...
I refugi.
I un refugi, sí. Aleshores, d'un d'aquests asteroides que se suposa que és ric amb aquestes, es diuen o bé terres rares o bé metalls del grup del platí, que són abundants, un d'ells és un que es diu Psique 16, és un d'aquests asteroides. Si el preu del platí fos el preu que hi ha ara, el preu d'aquest asteroide, que no fa més, em penso, de, al voltant de 200 metres de diàmetre, és una cosa relativament petita, seria de l'ordre de 10 quilotons. Ara dic què vol dir un quilotó.
Sí, ens ho hauries de traduir.
Sí, un quilotó són 10 aixecat a la 18.
O sigui, un 10 amb 18 zeros.
Un 10 amb 18 zeros, dòlars. Un milió són, és 10 a la 6, és sí. Un 1 seguit de 6 zeros. Un bilió europeu és un 1 seguit de 12 zeros. Doncs si aquests 12 zeros n'afegeixo 6 més, és a dir, un bilió de bilions, aconseguiria, bueno, aquest seria el preu a dia d'avui d'aquest asteroide.
O sigui que per això hi ha tant d'interès.
Per això sí, hi ha interès. També s'ha de dir que, clar, si de cop a la Terra arribés aquesta quantitat de platí, el preu del platí segur que baixava una mica.
Segur, també, sí.
Vaig quedar impactat per aquestes quantitats. Em van dir, amb un quilotó d'euros, és dir, de, perdó, d'euros o dòlars, no ve d'aquí per els cèntims.
Sí, no ve d'aquí.
Podries comprar 8.000 cops tot el que hi ha vendible o comprable a la Terra. És a dir, podries anar a tots els museus i dir, tot això ara és meu.
A totes les botigues de barri.
A les botigues de barri, tots els xinos, tots aquests haurien de tancar perquè hi hauria algú que ho podria comprar tot. Sol 8.000 vegades.
Tots els cotxes.
Tot. Tots els castells.
8.000 vegades.
8.000
vegades. Tots els castells de la Loire.
Sí, tots, sí, sí.
Mora meva.
Fins i tot els de la Vall del Rin, també.
Però és moltíssim.
Sí, bueno, si en lloc de 8.000 vegades només són 1.000 vegades, tampoc et
sí,
queixaria.
Sí, també és bastant impactant.
Sí.
Com podríem fer-ho per anar a buscar un asteroide i portar-lo? Primer s'hauria de trobar on és, on seria un asteroide d'aquestes característiques. Sí. Quina, on està localitzat?
Bàsicament estan aquest cinturó principal d'asteroides, com
entre
us esmentava,
entre
les òrbites de Mart i Júpiter, amb inclinacions relativament petites respecte, diguem-ne, d'aquest pla on està tot movent-se. Les tinc anotades aquí, són inclinacions. La més gran és de 20 graus, però n'hi ha de 7, de 3, de 4 amb 9.
Què li fa aquesta inclinació? Li afegeix dificultat?
Sí, perquè si jo he d'anar a trobar un asteroide amb un satèl·lit artificial, la primera cosa que he de fer és llançar aquest satèl·lit artificial. Un cop llançat, una de les maniobres més cares, entre cometes o de cares, en temps de consum de combustible, és a dir, per donar-li un impuls a l'asteroide, és el canvi d'òrbita, és el canvi d'inclinació de l'òrbita. Per tant, no és el mateix anar a buscar un asteroide que tingui una inclinació de 20 graus que en tingui un de 7.
O i que s'està en el mateix pla de l'eclíptica.
Això repercutirà en el preu del llançament. Perquè ens fem una idea, llançar fins ara, fins a l'aparició dels coets de l'Elon Musk, els Falcon, el preu per quilogram de llançament era d'uns 20.000 dòlars per quilogram. A veure, un coet tipus Ariane costa al voltant d'entre 70 i 100 milions de dòlars. Aquests coets bàsicament porten un únic satèl·lit principal i després porten molts altres, fins a 200, si cal, petits satèl·lits que tu pots demanar a veure si me'ls llançarien, si tu saps que no sé qui ha de llançar un ispassat, per dir-ho, o un meteosat, o un satèl·lit de telecomunicacions, o el que sigui, amb una posició ben donada. Tu pots dir, home, a mi m'aniria bé que també el llençal de la meva universitat, per dir alguna cosa.
I com ho fan? Els posen dins del mateix coet?
I ho posen, sí, diguem-ne, a sota del satèl·lit principal, a la punta del coet, i el dispensador d'aquests petits satèl·lits són molles. És a dir, cada satèl·lit porta una molla que es deixa anar amb un impuls molt feble i això deixa anar el teu petit satèl·lit. Què vol dir això? Que va per allà on va parar. És a dir, el satèl·lit principal, aquest sí que porta una destinació ben fixada, però tots aquests petits satèl·lits accessoris, aquests, si et va bé l'òrbita, perfecta, i si no, no hi podem fer res. Perquè tampoc els pots dotar amb un sistema que els doni molta maniobrabilitat. Aquests.
Perquè els vols, tots aquests satèl·lits?
Els pots fer, en primer lloc, per demostració tecnològica. A l'espai fa molta fresca, i si tu, per exemple, vols posar a l'espai una cosa que farà l'Institut d'Estudis Especials de Catalunya molt aviat, i és posar un satèl·lit petit és això que en diuen CubeSat. Un CubeSat és un satèl·lit que fa 20 per 20 per 20 i el que fa és una pila de 3 o de 6 d'aquests satèl·lits. Aleshores, ell els que volen fer és, amb un CubeSat, poder escanejar tot el cel, fer una escombrada de tot el cel, passant per una mateixa regió almenys un vegada, un cop cada 2 dies, per dir alguna cosa. I ara no recordo si són 2 dies o 3 dies. Aleshores, com es fa això? Doncs posant un mirall, que aquest mirall vagi girant, diguem-ne, per contrarrestar el moviment que pugui tenir de rotació propi el satèl·lit o al voltant de la Terra. I clar, si ha de girar, allà hi ha d'haver alguna cosa mòbil. I si ha de ser una cosa mòbil, això ha de portar algun tipus de lubrificació. Tots sabem com queda l'oli d'oliva a l'hivern. Doncs,
semisòlid.
Doncs qualsevol lubrificant que jo posi
clar,
a l'espai,
bueno,
l'he de tenir molt ben comprovat, sí. A banda de tota la protecció contra tot tipus de radiació, etcètera. És a dir, però vaja, d'aquests satèl·lits n'hi ha d'observació de la Terra. Aquesta empresa que parlava abans, Deimos, té 2 satèl·lits propietat seu. Un és Deimos 1. Deimos 1, per exemple, té un contracte amb el Departament d'Agricultura dels Estats Units perquè els hi faci una fotografia, penso que és cada 15 dies, de tot els Estats Units sense cap núvol. És a dir, ell a mesura que va passant per la superfície va retratant, si les fotos tenen núvols les descarta i diguem, el compromís és cada 15 dies i això ho de fa el Departament d'Agricultura per un interès obvi. I aquest és un satèl·lit assumible per una empresa relativament petita.
Llavors, un cop el satèl·lit ha arribat en l'asteroide que interessa, com el porta?
És a dir, un cop hem fet la prospecció i hem pogut determinar de manera molt acurada quin és l'asteroide i per què ens interessa aquest asteroide, perquè li hem pogut mirar la superfície i hem pogut veure si té metalls o no té metalls,
com
etcètera.
Ho feu, amb espectrografia?
Sí, bé de rajos X, de fent, depenent del diguem-ne, del tipus d'espectrògraf que porti.
Doncs,
que porti.
Ja.
Però un cop fet això,
ja
identificat, clar, jo he de fer la captura del material, el transport, i després, si hi ha un processament, eventualment fer-lo. I aquí això és el que està més a les beceroles.
Fins ara no s'ha plantejat com poder-lo portar?
És a dir, l'única cosa que s'ha fet, però no com a mineria, sinó com a anar amb un asteroide, agafar pols d'aquest asteroide i portar-lo a la Terra...
Fer-li una biòpsia.
Fer-li una petita biòpsia, però de pols només. Han estat al Japó amb una missió que es deia Hayabusa, que en té prevista una segona, que és Hayabusa 2, que aquests van ser capaços de fer això amb una precisió fantàstica. Però això no té res a veure en agafar una cosa que pugui pesar 50 tones o que fer 200...
Clar, que compensi, sí, la inversió feta.
Aleshores, aquest ho ha portat a la Terra, però aquí no crec que hi hagués ningú que s'atrevís a portar un roc amb un procediment que pot tenir errors d'un roc que pesi unes poques tones cap a la Terra, en la probabilitat, o bé, ja no que s'enfonsi a l'oceà, que caldria anar a gratar, sinó que caigui a sobre de Badalona, que seria una cosa més greu.
Sí.
Aleshores, com a destinació... Aquí a vegades s'han passat 2 coses. Una, pot dir, mira, l'estavello contra la Lluna i allà no hi tinc cap terreno, per tant, si allà es fa malbé alguna cosa, doncs bé. Però això a dia d'avui no és una cosa ben vista. I el que sí seria potser més útil és d'aquestes regions que hem dit on hi ha una falsa estabilitat o una estabilitat que són els punts de Lagrange,
sí,
això sí que
abans.
És el que es podria fer d'una manera raonable. És a dir, jo agafo un tros, un roc d'aquests. Hi ha punts de Lagrange, no solament d'aquests pseudoestables, el sistema Sol-Júpiter, també hi són el sistema Terra-Lluna. I jo puc portar, i ja no l'L4 i l'L5 forçosament, sinó amb uns altres, que són els colineals, els puc portar al pedrot aquest, amb un punt d'aquests de Lagrange, on tinc una certa estabilitat,
que
i porto quedi, fins allà,
que
es quedi una estona...
Sí.
Si cal de tant en tant fer-li una empenteta perquè no marxi, doncs li faig, això és barat en termes de combustible, que això és el tipus de coses que hem estudiat aquí a Barcelona. I faig la mineria.
Fas l'extracció i la portes a la Terra.
I després des d'allà portar-lo a la Terra ja és més barat en tots els sentits, en el temps de vol i en la quantitat d'energia que he de menester.
Clar, i també de risc.
I clar, i el risc, sí, aquesta és la qüestió fonamental. Ara, com fer i in situ l'explotació dels asteroides, que té molt d'interès. És a dir, si jo tinc planejat establir una colònia, diré, a la Lluna o a Mart, hauré de sortir d'aquesta colònia, haurà de viatjar i haurà de tornar a la Terra si volen anar a veure la família de tant en tant. Doncs com fan, diguem-ne, tot el coet i tota la nau i com veuen, d'on treuen l'aigua que beuen i com fabriquen. Bueno, doncs tot això sí que ha de ser part d'una mineria especial in situ, però per retroalimentar la pròpia, diguem-ne, indústria aeroespacial.
Com? És a dir, que s'hauria de fer una inversió en mineria per costejar els costos, o sigui, per sufragar?
Per beure aigua. És a dir, si jo vull tenir una base a la Lluna, he d'anar a buscar aquesta aigua que hi ha gelada als casquets lunars,
sí,
i poder extreure aquesta aigua. D'aquesta aigua puc mirar d'obtindre oxigen o puc mirar d'obtindre, diguem-ne, alguna cosa que em serveixi de combustible per engegar el motor, però també potser he de construir alguna cosa amb algun tipus d'enginyeria 3D o impressió 3D, vull dir, que em,
sí,
permeti fer els habitatges. O,
clar,
diguem-ne, tot això també és tot un món,
clar,
que és,
ostres,
el que, diguem-ne, genera interès,
ja,
per aquest tipus,
clar,
de...
Però això, diuen els biòlegs, almenys alguns, que per anar a viure a Mart, per exemple, hauríem de fer-nos transgènics perquè la gravetat és no és la mateixa
no
que
és
la Terra.
Mateixa, sí.
Llavors, clar, fisiològicament no funcionaríem igual de bé.
Abans
o de malament, però...
Abans d'establir-se hauríem d'arribar. I aquí és on hi ha a dia d'avui encara el perill més gran. Jo puc engrescar molta gent que se'n vagi a Mart, però ningú els hi pot garantir que quan arribin a Mart estaran amb totes les seves facultats,
clar,
no solament físiques, sinó mentals,
clar,
per poder desenvolupar-se allà.
Clar, sense gravetat o amb una gravetat diferent.
La gravetat,
la irradiació.
Clar,
són unes condicions...
Clar, molt, molt, molt extremes.
I hostils.
Sí. De tota manera, hi ha empreses que estan involucrades o que tenen aquests propòsits. Jo vaig veure la primera de totes elles en una reunió d'aquestes de la IAC, que és una cosa que genera la Federació Astronàutica Internacional, i això va ser cap a l'any 2012, que és un grup de, diguem-ne, d'inversors adinerats, per dir-ho d'alguna manera, que van fundar una cosa que es diu Planetary Resources Inc.
Ah, mira, quin bon nom.
Sí. Aleshores, des del 2012, i de fet més enllà, des del 2019, jo vaig l'altre dia xafardejant a la web, mirant quantes empreses s'havien creat amb aquest propòsit. Jo en vaig trobar com a mínim 5.
Uh-huh.
Creades, doncs, el 2016, el 2019, el 22, el 15, el 22...
Amb intenció de fer mineria espacial, d'anar-ne a buscar.
Cap d'elles ha passat de l'observació d'esterns.
Ni tan sols han triat?
No, que jo sé. Però el que sí que és interessant és que n'hi ha una que és britànica, n'hi ha una altra que és xinesa, i aquestes 5, 3 són americanes. N'hi ha dues de Califòrnia i una de Colorado, de Boulder. Totes tenen, diguem-ne, amb la seva, el seu diari programàtic, acabar fent mineria, però totes es queden amb l'observació, de moment.
Clar, bueno, ja ho trobarem. Sí. O sigui que, de moment, per fer mineria espacial està lluny.
Està lluny, a dia d'avui. Però, clar, de la mateixa manera que us deia, un quilo, llançar un quilo del que sigui a l'espai, a una òrbita baixeta, valia 20.000 euros, l'Elon Musk ara t'ho fa per 7.000.
Ah,
perquè reutilitza el coet.
Clar.
Bueno, esperant que l'Elon Musk li vagin bé tots els negocis. És a dir, a dia d'avui, amb els coets Falcon, ho pot fer barat, però...
Deixem-ho així. Una pregunta molt curta perquè estem sense temps, però no puc estar de preguntar que per què no aprofitem la ferralla que hi ha entorn de la Terra, totes les restes de satèl·lits que han quedat aquí orbitant i que posen en risc tots els satèl·lits que ens envolten i que ens ajuden a orientar-nos.
Com una acotació prèvia. Com a la vida, el més polit no és el que més renta, sinó el que menys s'embruta. Per tant, a l'espai passa exactament el mateix. Els més polits són els que deixen menys escombraria. Aleshores, l'escombraria deguda a llançaments de coets o a satèl·lits que estiguin per sota dels 200 quilòmetres, 200-300 quilòmetres, aquesta no amoïna gens a ningú perquè es crema sola amb la reentrada a l'atmosfera. L'escombraria que hi hagi a partir dels 300 quilòmetres, aquesta sí, i el problema és el mateix que, una mica el mateix que el dels asteroides. En primer, he d'anar a veure-la on està i, en segon lloc, he de capturar-la. He dit, llançar un satèl·lit que faci un quilo, i amb un quilo no faria res, em costarà 20.000 dòlars. Però si he de llançar més, ja es pot anar calculant el preu. Quanta escombraria serà capaç de capturar un d'aquests satèl·lits? Doncs molt, molt poqueta. Per tant, a dia d'avui no hi ha cap empresa que li sigui rendible anar a escombrar.
O sigui que tampoc no serveix.
No, és una mica pessimista el futur en aquest sentit. I tampoc hi ha, així com hi ha per la navegació amb avió, la ITA, penso que es diu, tu en qualsevol moment saps on estan els avions volant i quina trajectòria sí. estan seguint. Això amb els satèl·lits no es té.
Oh.
I si no estem amb els satèl·lits, amb l'escombraria encara més. Encara.
Ah. Ostres, superinteressant. Hem après un munt de satèl·lits, bueno, d'asteroides primer, i de tot el que es podria fer amb ells. I els nostres oients segur que també. Però ho hem de deixar aquí no perquè no poguéssim seguir més endavant, sinó per temps. Vols afegir alguna cosa més rapideta?
Sí, que bueno, els docents és molt difícil prendre's la paraula, com suposament s'ha notat, i la segona observació que la feia abans de començar de manera privada, jo em vaig comprometre, per dir-ho d'alguna manera, per l'apreci que et tinc a tu, però també perquè la ignorància és molt agosarada.
No, que va. Sap moltíssimes sí. coses en Gerard, dono fe. Però arribats aquí, t'hem de dir adéu. Gerard Gómez Montaner, moltíssimes gràcies perquè hem après molt d'aquestes activitats espacials i del sistema solar, que en el fons és on vivim. Els oients els esperem d'aquí pocs dies amb més ciència. Sabeu que ens trobareu a la plataforma iVoox amb dues os i al blog fenomensnaturals.net. S'acomiaden Quima Parra, que ha estat a la taula de so, i Cristina Junyent, qui us parla. Adeu! I fins aquí Fenòmens Naturals, el programa de ciència de Ràdio Ferrer.